A la sintonia de Canal 20, Ràdio Olèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta edició del dimecres del programa d'informacions municipals Olèrdola Actualitat. Mirem de dedicar sempre aquesta jornada a entrevistar una de les persones que representa el municipi des de la seva condició de regidor, en aquest cas regidora, perquè toca conversar amb la regidora portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De parlar de moltes coses, d'actualitat municipal, però un primer apunt, si li sembla, doncs, per valorar els resultats de les eleccions generals que en el conjunt del país va guanyar Esquerra Republicana i també a Olèrdola. En principi, felicitats.
Moltes gràcies.
T'ho dic, que, com tot, sempre hi ha moltes lectures, no?
Sí, a veure...
Hi ha un triomf, però no amb la distància o amb termes relatius i absoluts com a les darreres generals. Hi ha hagut aquí un retrocés de vots.
A veure... primer de tot, volem agrair les 554 persones que ens han fet confiança. Per tant, primer de tot, doncs, per ells aquest agraïment. Dic que és veritat, nosaltres hem baixat 5 punts i mig respecte a les del 28 d'abril, però també nosaltres, quan ens hem presentat aquests comicis, recordem que parlàvem de que l'independentisme havia de ser fort a Madrid. Jo penso que ho hem aconseguit. Per tant, que algú digui doncs, que hem baixat, sí, nosaltres sempre posem sobre la taula tots i cada un dels números. També és veritat que felicitem des d'aquí la CUP perquè doncs, el municipi han tret 212 vots. Això representa un 10%. És evident que l'electorat que ens votava a nosaltres ha votat la CUP. Però al final, si nosaltres ens abstraiem una mica i mirem la xifra global, l'independentisme ha guanyat 5 punts a Olèrdola respecte al 28 d'abril. Aquest moment, 5 no 6, aquest moment estem al 56% i el 28 d'abril tenim un 50%. En canvi, els partits doncs, més de dretes, com és Vox, Ciutadans o PP, han tret en aquestes eleccions un 12,8%, un total de 265 vots, i en canvi, a les del 28 d'abril tenien un 13%, és a dir, que ha baixat una mica. Sí, home, la pujada de Vox, per exemple, és considerable, però també hi ha hagut una davallada molt important de Ciutadans. Val a dir que és una mica sorprenent, no?, que avui, 20 de novembre, malauradament és una data a la que ens ve a la ment doncs que fa 44 anys que ens pensàvem que havia mort el dictador i sembla ser que ha ressuscitat més que tenir-lo enterrat i tal, però que el que em sorprèn és que 10 dies després de les eleccions puguem fer la valoració de les dades, perquè ens ha sorprès moltíssim, i això és una cosa que preguntarem, com és que no hi ha hagut cobriment informatiu d'aquestes eleccions en el nostre municipi, quan és una cosa d'interès municipal, per no dir de país, no? Però bé, això doncs al regidor de l'àrea ja li preguntarem, però que sí que agraeixo doncs el fet de poder valorar aquestes eleccions des d'aquí i agrair doncs que encara que vagi a ser una pinzellada, es vagi fer esment doncs en un mitjà de comunicació d'interès local. I doncs, a més, doncs, el que deia abans, i felicitar doncs, a tothom que ens ha votat, explicar que aquesta vegada hem guanyat a les 4 meses electorals, per tant, doncs estem contents. I estem contents sobretot això, de que el municipi ha demostrat una vegada més que som independentistes, que tot allò que des dels partits que defensem doncs, aquest moviment se'ns reforça, més enllà doncs, que hi hagi entrat una tercera força política, que a nosaltres això no ens importa perquè l'objectiu és un, que és aconseguir que es posin les urnes d'una vegada, hi hagi un resultat i a partir d'aquí doncs, continuar treballant.
Entenem que una formació política com la seva, que obté aquests resultats en unes convocatòries generals, també autonòmiques, el repte és que això es pugui traslladar també amb aquests percentatges i aquest volum de vot també amb unes municipals. És un repte també doncs, que té plantejada una formació que té aquests registres a Olèrdola.
Sí, sí, i recordem que aquesta mateixa pregunta me la vas fer després de les eleccions del 10 d'abril, i la resposta és la mateixa. És evident, sabem que el vot és diferent en unes eleccions municipals, estatals, o fins i tot doncs, a la Generalitat, però bueno, nosaltres treballem per ser-hi. El que sí que haig de dir és que nosaltres, des del primer moment, som conseqüents. És a dir, si hem hagut de defensar una postura que no ha agradat a nivell municipal, però l'estem defensant a país, l'hem defensada, i a vegades això a nivell municipal costa una mica quan vas per accedir a l'alcaldia, perquè hi ha gent que valora altres coses. El que passa que nosaltres el que no deixarem és el nostre ADN. Per tant, com a Esquerra, i en aquest cas com a portaveu, jo el que no puc fer és explicar una altra cosa de la que faria per fet de, doncs, de que hi hagi algú, doncs, que li pugui agradar més o menys. Per tant, tant de bo els resultats que es plasmen, perquè són quatre taules, insisteixo, és important. Teníem una taula que a vegades se'n resistia, com era la Sant Miquel, i aquesta vegada també hem guanyat. Per tant, escolta'm, jo penso que més enllà d'aquest percentatge que hem baixat de vots, perquè s'ha incorporat una formació política nova a nivell, doncs, de les estatals, que ha tret un 10%, home, jo penso que la valoració és molt bona. Per tant, felicitats també a les altres dues forces polítiques que han tret representació, una ha baixat molt poquet i doncs l'altra ha aconseguit això, 212 vots, que són molt difícils d'aconseguir.
Mantenim aquesta conversa amb la regidora portaveu d'Esquerra Republicana. A mig camí entre les ordenances fiscals que hem deixat enrere, el debat de les ordenances fiscals i el dels pressupostos, de l'aprovació dels pressupostos per al 2020, que entenem que ha de ser d'aquí a pocs dies. Això ens permet, doncs, parlar una mica de les dues coses. Si li sembla, comencem parlant de les ordenances fiscals. La proposta d'aprovació inicial va rebre el vot contrari d'Esquerra Republicana. Entenem que, entre altres coses, perquè les propostes que formula aquest grup polític no són recollides, en algun cas, repetides des de fa molts anys.
Sí. Des de si fa, doncs, ja tota la legislatura passada, doncs, vam entrar en les primeres ordenances de l'any 2015 per executar el 2016, per dir-ho d'alguna manera, doncs des d'aquell moment ja vam portar una sèrie de propostes que es van repartint amb els anys. Aleshores, no s'accepten, no es valoren ni es tenen en compte. Jo vull recordar que en el mateix ple, en la part de precs i preguntes, atès un comentari, doncs, que va fer la companya de l'oposició, l'alcalde va dir que nosaltres no participàvem, que ens havien ofert obrir i que participéssim en la política municipal. Jo vull recordar que exactament la proposta va ser en una comissió informativa: dieu en quins àmbits us agradaria estar i després ja valorarem i mirarem. Mira, jo en aquell moment, com a representant d'Esquerra Republicana, vaig posar sobre la taula una posició, o sigui, hi ha una proposta que era entrar a les comissions, o sigui, a les juntes de govern, encara que fos d'oient, perquè en tinc molt clar quina és la composició i com. I per què dic tot això? Dic tot això per fer una falca en què no tan sols és si entres en una comissió o deixes d'entrar, sinó que les propostes, si hi ha voluntat de col·laborar, les propostes que a més són repartides, com tu deies, en els anys, home, es poden estudiar, es pot agafar i agafar l'oposició i dir, mira, anem a treballar les ordenances fiscals, quines propostes teniu? En el cas dels pressupostos que tu apuntaves, segurament han de ser, bueno, hi ha ple ordinari fixat per calendari el primer dilluns de mes, de cada dos mesos, per tant ens anem al 2 de desembre. Per tant, abans s'havia comunicat que es faria un ple extraordinari, que suposem que per temps no hi és, o sigui, no ens dona temps, a no ser que hi hagi alguna sorpresa. Sabem que hi ha plens que poden ser extraordinaris i els altres urgents, no? Però bueno, ara per ara entenc que no passarà. Però sigui com sigui, ni les ordenances ni els pressupostos se'ns té en compte. Jo ja sé que és molt repetitiu aquesta frase i que tothom que sap que quan entrem a aquests plens una de les nostres frases és aquesta, però és que és la veritat. Però és que a mi em sobta, vull dir, a mi el que facin els altres grups, sempre he dit que cada grup ho treballa de banda, però nosaltres hem posat propostes sobre la taula. Nosaltres hem proposat, per exemple, en el tema de les escoles bressol, perquè faig un incís, només podem fer propostes d'aquelles ordenances que es modifiquen. D'aquelles que no es modifiquen, no hi podem participar. Això ja ens va quedar clar, tot i que ens agradaria fer altres modificacions. Però, per exemple, poso la de les escoles bressol, que es modificava una part del text. Nosaltres vam tornar a proposar la tarificació en funció de la renda. O sigui, la resposta per part del mateix alcalde va ser: hi ha un informe de la Diputació que desaconsella això. Bé, hem demanat l'informe, ja tenim la resposta. No hi ha informe. Una tècnica de la Diputació va dir que era millor no fer-ho. no fumem. A veure, les coses se sustenten amb informes que ens poden agradar o no ens poden agradar. Però vull recordar que hi havia un informe fet de les escoles bressols fetes per una altra entitat que aconsellava de totes fer tarificació per renta. Però això són idees polítiques de com s'ha de repartir el cost dels serveis, que, bueno, que una persona pot ser de dretes, l'altra pot ser d'esquerres, però a veure, el que val és el plantejament. Jo puc entendre que una persona defensi la tarificació única, però vull arguments. El que no em pot dir és que hi ha un informe que desaconsella quan l'informe no hi és. Això, per exemple, un exemple. En el cas de les famílies nombroses, hi havia que totes les famílies nombroses tenien un 50% de bonificació en funcions, barems i més. Ara resulta que què s'ha fet? S'han fet tres franges. Les que tenen un 3%, perdona, tres vegades l'índex de, bueno, un indicador de renda de suficiència, el que té quatre vegades i el que té, o sigui, es multiplica per 5, llavors hi ha un 75% de descompte a les més baixes, un 50 i un 25 per les últimes. Bé, per posar un exemple, els que tenen el 75% de bonificació han de tenir un ingrés inferior, em sembla que és els 28 o 29.000 euros.
Familiar.
Els que tenen un 50% són famílies que estan al voltant dels 30 i escaig. Vull recordar, i això és una dada que vaig dir en el ple, no? Vull dir, pensem una cosa, estem parlant d'una renta familiar, per tant, parlem d'almenys 4 persones o més. Jo li vaig recordar a l'alcalde, tu cobres 42.000 euros, imagina't, ets una persona sola, no? Perquè ens fem una mica la situació. I després hi ha l'altra franja, que és la que tenen el 25%. Nosaltres què demanem? Demanem quina quantitat de famílies són nombroses al terme municipal d'Olèrdola, al municipi d'Olèrdola. Tenim l'informe, bueno, la resposta han estat 25. Val. Diem, bueno, en base a què s'ha fet aquesta distribució de les bonificacions? És potestatiu. No hi ha un informe, o almenys així se'ns ha fet arribar a nosaltres la resposta. Per tant, ostres, quan fem coses, no sé, argumentem-les, no? I ja com a última anècdota, que em sembla molt forta, en el ple nosaltres, a la part de la taxa, em sembla que és la 26, si no crec, no vaig errada, que parlem de residus, de la taxa de residus. Nosaltres demanem que s'incorpori, o sigui, perdó, que es tregui, que sigui la petició de la bonificació en funció de tot un escalat d'índex de la renda de suficiència i tot això, que es tregui, que sigui a partir dels 65 anys, perquè argumentem que la pobresa no té edat. Ostres, el mateix alcalde explica, i així es pot treure de la gravació de la sessió, diu que, home, que hi ha una llei d'hisendes locals que diu que no pot ser abans, que ha de ser a partir dels 65. Entrem instància, fem la pregunta. No, la llei no recull això. Jo ja ho sabia, però bueno, vaig pensar, bueno, fina, deus estar equivocada, potser hi ha hagut una modificació de llei, nosaltres no som juristes. No. Senzillament, el que han adequat és el text. Però no, és una cosa potestativa. Llavors posem 65, podem posar 60. Torno a dir, això són les coses, o sigui, són conceptes polítics. És definició de quina és el teu objectiu o de quina manera vols fer política. Que jo puc acceptar, no compartir, però com accepto com a bona demòcrata, que tinguin un ideari i que vulguin seguir doncs, una cosa més de dretes, però que després no ens venguin la moto de que hi ha bonificacions. Aquestes idees de que tot vagi per beques i que tot vagi per serveis socials. No, senyors, les persones hem de saber si, malauradament, amb una renda baixa, tenim accés a una sèrie de coses i no pica la porta. Vull dir, com aquestes en explicaríem unes quantes. No? Llavors, és molt dur quan nosaltres treballem totes les ordenances i saps any darrere d'any que és que no te n'acceptaran ni una, però és que ni fins i tot quan dones els argumentaris. Llavors, sí, és dur, sí, però nosaltres continuem treballant, eh? Continuem treballant perquè és el que et deia abans amb la pregunta anterior, no? Nosaltres tenim molt clar qui som, quin tipus de política volem fer i per què ens han triat els nostres votants.
Entenem doncs, que també s'està treballant o es treballarà els pressupostos, idees doncs, que es voldran incloure des d'Esquerra Republicana en l'àmbit de la distribució de les previsions de despeses del proper any 2020. No sé si hi ha algun criteri doncs, que es pugui anunciar que defensarà Esquerra Republicana en aquest debat.
Bé, de moment el que puc anunciar és que hem demanat a l'informe de l'execució del pressupost 30 d'octubre per tal de veure aquelles partides que no s'han executat. Això és una cosa que Esquerra Republicana fa cada any, vull dir que no ha de ser cap novetat. Jo penso que ens l'hauríem de tenir a punt ja perquè deuen esperar que els demanem. I a partir d'aquí, doncs, veure aquelles partides que no s'han mogut. Jo vull recordar que en el nostre programa electoral, una de les coses que nosaltres explicàvem, tant en el programa com les persones que ens van venir a sentir, era que nosaltres havíem de fer un pressupost començant de zero. Els pressupostos a Olèrdola són un copiar i enganxar d'un any per l'altre. Ja no parlem de les partides que venen des de la coberta de la plaça, o sigui, de l'escola de Sant Pere, fins a la compra del camp de futbol. Per cert, una notícia bomba que ja en parlarem en un altre moment, si voleu. Aleshores, vull dir, hi han partides que és un copiar i enganxar, partides que no es mouen, partides que després el que necessiten són modificacions de pressupostos, més enllà de que entenem que hi ha partides que s'han de modificar en els pressupostos perquè són aquelles que venen donades per altres entitats, supramunicipals, o que sigui, que el que fan és que fins que no tens la partida otorgada, has de tenir el capítol obert o la partida oberta, però no reps la subvenció, per tant no la pots aplicar. Però una cosa és aquest tipus de modificacions, i les altres són perquè els pressupostos són continuistes i perquè no s'executen. Aleshores, bé, quan veiem la modificació del pressupost i la proposta que ens facin, doncs, més enllà de les idees que nosaltres sempre hem portat, perquè recordeu doncs, que nosaltres hem parlat moltes vegades d'IBIS i d'altres propostes, però ara mateix, fins que no tinguem aquesta execució del pressupost del 2019, incorporarem, doncs, bueno, evidentment, coses que en portàvem, perquè és una mica com lo de les com que parlàvem de les ordenances. Ara lo fumut és això, no? De que no puguem seure en una taula i que cap dels altres tres partits de l'oposició pugui posar sobre la taula idees per treballar-les abans, perquè és molt dur quan a tu et donen el pressupost o t'arriba la documentació del pressupost per anar a una reunió informativa i al cap d'una setmana tens un ple. És molt difícil que en 4 dies o 5 hàbils pugui quallar una idea que pugui portar l'oposició, sigui del color que sigui l'oposició.
Una feina prèvia que reclama i que no s'ha produït a hores d'ara.
No, ni s'ha produït, i pensem que després de quasi 5 anys doncs no es produirà. No sé, nosaltres sempre estem oberts. Ara, entenc que un pressupost es treballa amb molt de temps d'antelació.
Coneix les propostes que ha traslladat el govern a sol·licituds del PUOS, el Pla Únic d'Obres i Serveis?
Doncs no.
I si per tant, entenc que no s'han treballat
bé,
en l'oposició.
A veure, he fet un no crític, com diríem, no? Perquè, no, per una raó, no, ho sé per la premsa i per un decret d'alcaldia, val? I també perquè en el ple nosaltres en el ple vam fer moltes preguntes. Recordo com a tall d'anècdota que quan érem a la meitat es van pensar que ja estàvem, perquè era un ple, va ser llarg, i no, portàvem moltes preguntes, i una d'elles va ser això: quines propostes hi havia. Aleshores, l'alcalde allà va fer una pinzellada, i llavors, bueno, però jo no et puc, o sigui, no vull avançar-me jo, perquè no som nosaltres qui les hem de dir, perquè, entre altres coses, suposo que són aquestes. Però, clar, explicades de manera detallada no s'ha fet, per tant, prefereixo doncs, que sigui l'alcalde, però que, de fet, no s'ha presentat, no s'ha explicat. Jo tinc companys, i així us vaig manifestar en el ple, en el darrer ple, companys que estan també a l'oposició amb altres ajuntaments, i se'ls convida no només a parlar amb l'equip de govern per aquelles inversions que poguessin encabir-s'hi, sinó que, a més, fins i tot en les reunions on s'informa de què és el PUOS, què s'ha de fer, quines documentacions han d'entregar, quins terminis hi ha, etcètera, hi van. Llavors, aquí no només no hi va anar l'oposició, sinó que tampoc hi va anar ningú del equip de govern. que és molt dur. Això va ser fa 3 o 4 setmanes, un dijous a la tarda.
Feia referència també abans a l'anunciada compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta, a partir també d'una pregunta del darrer ple. Es va aclarir que perquè això s'acabés produint, acabés sent efectiu, doncs calia una modificació del PON, que no és molt àgil tampoc aquest tràmit.
No. Com jo us deia, nosaltres vam fer moltes preguntes, i moltes preguntes després donen titulars a la premsa, i també, doncs, neguits, no? Nosaltres, més que el titular, el que buscàvem era conscienciar la ciutadania de que allò que va passar 48 hores abans d'acabar la campanya electoral era això. Només era un efecte per explicar als clients, per explicar als ciutadans o als habitants de Sant Pere Molanta que havien aconseguit la compra. No, la compra no està feta. O sigui, s'ha arribat a un acord, veurem, hi ha molt de tràmit encara. Home, no sé, espero que no sigui la cirereta del final de mandat que digui ja l'hem comprat. Espero que el puguem tenir abans. Vull dir, més enllà de que jo penso que totes les persones de Sant Pere Molanta, no totes es devien creure a uns clucs que això era cert, però home, va impactar, i perquè a més recordo que va ser 48 hores abans, no? I aleshores, home, que vàgim ser nosaltres ara en el plenari, en tota la part de pregs i preguntes, que vam haver de recordar la inoperància, la inoperància d'aquests mesos de l'equip de govern, perquè, a veure, com a tema estrella, ara tenim tota la remodelació de l'Ajuntament, una obra important, feixuga, que portarà trasbalsos, que donarà millores, no en dubto, això també s'ha de reconèixer, però que portarà. Però a hores d'ara, per exemple, m'agradaria saber si això s'han agafat a les entitats i se'ls ha explicat, mira, a partir d'ara la xarxa estarà ocupada pels espais municipals perquè fem una remodelació, per tant no podreu gaudir d'aquest espai, d'aquest, no ho sé, vull dir, en l'oposició tampoc se'ns ha dit. A veure, nosaltres sabem tot això pels plens, res més, i per també, una vegada més, doncs perquè l'alcalde va venir, li vam fer l'entrevista, i ja sabem quan, quin termini hi ha, quan es començaran a fer els primers trasllats, de quan es preveu, i que s'ubicarà aquí. Però, vull dir, a veure, més enllà d'això, no? Per tant, ostres, això, nosaltres vam preguntar també en el plenari que què passava amb tot el tema de Sant Miquel, de lo del Busquet, més enllà de que nosaltres ja sabem que no hi estàvem a favor, ni molt menys, però hem preguntat també per la remodelació de la plaça de Quimoja. Tot està aturat, és que, a veure, el dia a dia que porten els tècnics, aquests funciona. Jo parlo de la part política, no parlo del dia a dia del tècnic, de la gestió, de la senyora que va fer una gestió, o el senyor, no, tot això funciona. Ara, parlo de projectes que s'han de tirar endavant, que estan tots aturats. Mireu, ja sé que Esquerra Republicana sempre posa el dit a la nafra. Nosaltres ens van votar, ens hauria agradat que haguessin estat més, però per fer una feina determinada. I nosaltres la fem. Nosaltres l'altre dia vam preguntar pel pla de mandat. El pla de mandat que havia posat a la web. El pla de mandat era de l'any 2015. Ara, com que els hi vam estirar les orelles, entres a la web i posa que properament es penjarà. Home, a mi, perdoneu, un equip de govern que porta 4 legislatures o 5 en diferents mesos, però vull dir, és un equip de govern amb una idea, amb un traçat clar, més enllà de que es vagin incorporant projectes, però l'ideari sabem quin és. Home, per favor, no tinguem un pla de mandat. Estem parlant que les eleccions fa 5 mesos o 6 que ja estan fetes. O sigui, home, per favor, és que és molt dur. I ja no parlo de l'actualització de la web i de més, que això fins i tot podria entendre que per acumulació de tasques administratives hi hagin tècnics que no puguin fer, o personal de la casa. Això sempre ho deixo de banda. I estic parlant de trets importants. O sigui, que la ciutadania ha de saber quin és el pla de mandat. Després es complirà o no es complirà. Jo recordo els últims 2 mesos abans de les eleccions, el pla de mandat que hi havia penjat va ser molt curiós perquè, clar, van començar a agafar coses i això ja està fet, tal, es van anar incorporant coses que no havien estat en el pla de mandat, que es van anar incorporant després, de coses que s'havien executat, però, va, a mi m'agradaria saber d'aquí els 4 propers anys, no?, què s'ha de fer. Vull dir, què s'ha de fer si, per exemple, com ja s'ha explicat, doncs, també arrel d'una pregunta, no?, tot el tema de la plataforma única a Moja. Plataforma única a Moja, ja va dir el regidor que la primera fase es faria l'últim any de mandat. Bueno, doncs la ciutadania ha de saber que el pla aquest, doncs, entrarà a aquesta última fase. Per tant, ja no preguntaran durant els 3 últims primers anys. Bueno, després la gent ha de treure les conseqüències i les valoracions que vulguin. Però, home, no sé, a mi m'han ensenyat que la feina, quan faig un pla de treball, aquest pla de treball s'ha de complir, i si no, s'ha d'anar corregint i s'ha d'anar explicant, mira, això no ho podem fer ara perquè ens falten, jo què sé, des de recursos personals fins a recursos econòmics, el que sigui. Però, home, hauríem de posar fil a l'agulla i tenir a la gent, doncs, bueno, sabent què és el que pretén fer el nostre equip de govern i ja està.
Un apunt final, si li sembla, doncs, per fer referència a una moció que ja ha entrat com a forma de moció, diguem-ne, al registre de l'Ajuntament d'Olèrdola al grup d'Esquerra Republicana i que encara no ha estat tractada en el ple. La previsió és que pugui ser-ho, ara ho anunciava, doncs, si hi ha d'haver aquest ple ordinari el primer dilluns del mes de desembre. Entenem, doncs, marcant la posició de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquesta és la proposta en contra del projecte de gran polígon industrial a Can Vies.
Bueno, el tema de les mocions donaria per una xerrada d'una hora, val? Perquè la irregularitat, i ho dic així, la irregularitat en la manera que aquí es gestionen les mocions és important. Des de quan determina el que és una moció i el que és un prec, quan un equip, o sigui, un grup com nosaltres presenta les mocions i llavors hi ha l'equip de govern que les posa a la comissió informativa però ni tan sols a les entrades i les ha d'entrar l'endemà perquè ens queixem i a més hi ha una qüestió de cintura política que és que quan un grup entra una moció i tu la vols encapçalar o la vols també entrar, es poses d'acord i dius, escolta'm, aquesta moció també m'agradaria. I al final és el que li he explicat a les comissions informatives. Les mocions, un grup les entra per tal de que prosperin. Per tant, si aquella moció és acceptada per tothom, millor, que es vol acceptar per tothom, millor, el de menys és qui la presenta. Però, home, donem sempre el protagonisme, entre cometes, o l'afer de que el grup que la entra és el grup que pot acceptar que un altre l'encapçali o no. Seria molt lleig, no acceptar-ho. Però, dit això, la moció que envies és una moció que Esquerra Republicana entra. Que no la posen a l'ordre del dia, val? Perquè la volen discutir. Jo vull recordar una cosa. Per discutir una moció també l'haguessin pogut entrar, cosa que no van fer. Llavors, nosaltres, per dir-ho, o sigui, la moció pràcticament és la mateixa, la que ells volen entrar, que no han entrat, recordo, a la que nosaltres posem. El que passa és que nosaltres en el primer punt demanem que retiri el pla i per part de l'equip de govern, com han fet la majoria de
Castellví de la Marca, per exemple, la suspensió.
Exacte, la suspensió, o el Consell Comarcal que s'ha aprovat és la suspensió, o en altres ajuntaments de caire doncs, socialista, o fins i tot del PDeCAT o de Junts, el que es demana és la suspensió. Bé, és una moció que hem d'acabar de tractar en l'últim, o sigui, en el proper ple, perquè també és veritat que en aquell moment quan es va posar sobre la taula hi havia dos grups que no havien tingut documentació i jo sí que vaig ser la que vaig dir, home, jo em sembla que una moció d'aquestes característiques requereix un comentari amb el grup. Llavors, bueno, ha quedat sobre la taula, però sí que un altre dia parlarem detingudament del tema de les mocions i com i de quina manera es gestionen i les incidències que hem tingut amb totes les mocions que hem entrat, sobretot aquest últim ple.
Doncs reemplacem aquesta nova conversa en una propera ocasió, un proper espai d'entrevistes. Fina Mascaró, portaveu del grup d'Esquerra Republicana, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres hi tornem ja demà en l'edició del dijous de l'Olèrdola de l'Actualitat. Que vagi molt bé.